Comencem la nostra tribuna oberta, aquesta tertúlia política quinzenal que fem amb els representants de les diverses formacions al ple del Consell Insular. Tenim amb nosaltres avui Antonio Jesús Sanz, del Partit Socialista. Molt bon dia.
Bon dia a tothom, bon dia, Pepo.
També comptem amb la Cristina Costa, de Compromís, de la Unió de Formentera, que és la coalició de Compromís. Efectivament, la Cristina Costa és de Compromís, del PP i d'Independents. Hola, Cristina Costa, bon dia.
Hola, bon dia.
I també de Gent per Formentera, na Sònia Cardona, benvinguda.
Gràcies, bon dia a tothom.
Bé, avui proposam parlar de medi ambient, concretament de com es gestionen els residus o com s'haurien de gestionar els residus a la illa de Formentera. Com estem, cap on volem anar, i recordem que tenim horitzons molt importants en aquest aspecte, perquè si per alguna cosa es caracteritza la nostra societat és per generar una quantitat ingent de residus que ens costen, de fet ja ho sabeu, a Formentera més d'un milió d'euros a l'any, els contribuents, per traslladar aquests residus cap a Eivissa, on al final doncs acaben en un abocador que segons normativa europea s'haurà de tancar a mig termini. Qui vol començar a parlar d'això?
Pot començar el Consell de Medi Ambient, si vol, ja que ha vingut.
Bé, però llavors comença jo. En primer lloc, el que s'ha de dir és que, ja sabem, també a Sei Posicionar Fòrum es va parlar molt tant de lo que són els residus i lo que és el tractament de tot lo que aboquem. A Formentera s'ha de dir també que tenim una molt bona consciència de la separació de lo que són els residus. És molt important, no només lo que tirem, sinó com ho tirem. Si ho tirem separat, és més fàcil que puguem fer un reaprofitament de tota la matèria. Hem de canviar el concepte de residu com matèries que poden ser noves matèries primes més endavant. A més, la llei de sòls i residus contaminats de les Illes Balears, aprovada aquest mateix any, ens estableix uns paràmetres molt restrictius, que a Formentera ja estem fent passes per aquells, però encara no hi som. A l'any 2020 és obligatori que facem un 50% de lo que és la classificació del residu que es genera en origen, abans d'arribar a la planta de tractament, i les darreres xifres que teníem estàvem al 29%. Ara, quan acabi la temporada, tindrem noves xifres que estarem... Per lo que hem vist, creiem que ha millorat la separació, que la gent està molt conscienciada, però també és important que tinguem en compte els actes que també succeeixen, podríem dir-ho com incivisme o vandalisme inclús, de que ens trobam bosses de fem per moltes bandes que no haurien de ser i que podien haver estat depositades dins. Crec que ho vam parlar ja una vegada, de bosses que estaven fora, hi havia una queixa formal a través de l'aplicació Lira Verda i resulta que els contenidors estaven buits. La gent havia deixat directament fora sa bossa. És també important que la gent es conscienciï que quan et passa, també l'efecte de trucada, que encara que tu vegis una bossa fora, és important que també revisem si el contenedor està ple o no està ple, perquè pot ser hi ha espai per poder deixar el residu. Mm. Com per parlar de xifres, que sí que són, la veritat, molt importants, si parlam del mes d'agost, a Formentera havien generat el que és en residu, sense comptar el residu orgànic, que ho trobem a part, sí, quasi 7.000 tones de residus. És una quantitat molt, molt grossa. Quasi 7.000 tones. Només al mes d'agost són 1.500. D'aquestes 7.000 són 1.500 aquestes tones de residu, sense comptar el residu orgànic. És una cosa ben grossa.
Perdona, podem repetir aquesta xifra? 7.000 tones de residus és el que genera Formentera en un any?
No, fins agost.
Fins agost?
Sí. Des de gener a agost, estem parlant... el rebuig parlam.
No, tot. Estic parlant
estàs
també...
Estàs comptant de més orgànica.
Sí, exactament. Junta. No, sense orgànica. Estic parlant de residu rebuig, uh-huh, paper, cartó i vidre.
Ah, va bé, tot.
Que també, clar, i també estan inclosos.
Atenció, 7 milions de quilos.
Sí.
De gener a agost.
Les xifres, quan fiquen les xifres damunt de la taula, la veritat és que impressionen molt, perquè si ho escalem a poblacions més grosses, no podem ni imaginar la quantitat de quilograms. És important que si es fa una bona separació, aquesta matèria pot ser reaprofitada. Hem visitat plantes també de tractament de residus d'altres bandes per tal de prendre també exemples i hem vist que si es fa bé, el plàstic, per exemple, es pot reaprofitar com a matèria orgànica. N'hi ha empreses que van a comprar a una bona planta de tractament els plàstics per tal de fer noves coses. Llavors, quan diuen, no, separa, que... no, sí que s'ha d'aprofitar ben... perquè es pot aprofitar com a matèria prima i és tancar el cercle de reciclatge.
I és plàstic, si no m'equivoc, l'altre dia mateix vaig veure que hi havia una marca de roba bastant bona, sí, que està fent roba...
Ecoalf.
Sí, que està fent roba en sus plàstics.
En el Sei Posicionar Fòrum va sortir Ecoalf, que parlava de lo que és el reaprofitament, a més d'uns plàstics que ja no és que no estiguin separats, sinó que s'han trobat al fons de la mà, que és encara més gros.
Millor.
Sí, encara millor, perquè és una cosa que llevem. Igual, sí... si voleu passem torn.
Sí, no, bé, jo volia començar dient que així com en matèria de residus Formentera tenim avantatge, que estaria bé que ho tinguéssim en molts més camps, ho tenim amb aquest i ho tenim amb altres, que és que tenim un pla director sectorial de residus per l'illa de Formentera, que és la primera vegada que el tenim, que es va treballar durant un temps extens amb un procés de participació ciutadana on tota la ciutadania va conèixer quins eren els reptes que teníem com illa en matèria de residus i que s'hi ha treballat i s'han aportat solucions, que estaven previstos els objectius tant europeus com de la comunitat autònoma i les mesures i estan en un cronograma i tal, i tot això ajuda molt a planificar quina és la gestió de residus. Una cosa molt important, dèiem el conseller deia s'estones i és molt important, però el que també és molt important és que sapiguem que el 100% del cost de transferència de residus a Formentera, que no estigui separat, l'hem d'assumir i que estem demanant una subvenció...
No, però no només que no estigui separat, assumim el 100% i després pot haver-hi un retornament del cànon, però encara que estigui separat, ara mateix assumim el 100% del cost del transport. O sigui, és veritat que el que estigui separat i sigui reaprofitat, quan hem de parlar, es reinverteix com un cànon, i això és important.
Que hi ha dos matèries en les que hi ha repte de treballar actualment, que són els residus d'obra, que s'ha de fer una planta de tractament i que hi ha l'espai que està en busca de està cercant finançament per poder fer, i també tot el que és el compostatge, la matèria orgànica, que es pot reaprofitar donant més riquesa en els nostres sòls, un impuls a la cooperativa, i també no ho hem de pagar aquest... O sigui, jo crec que molt important el que deies, després de conèixer la xifra i escandalitzar-nos, és que avui en dia ja no només se demana a les institucions que treballem per reciclar bé els residus, sinó per fer-ne menys. O sigui, anem cap a la política de residu zero i per fer aquesta política hem de ser molt conscients també que les persones que consumim tenim un poder sobre això, no? Què compram, quants de residus té, i per tot això també les plataformes com Plastic Free, tot aquest compromís ara del Consell Insular de Formentera cap a també ser una administració que no consumeix, o cap a les empreses de Formentera, que també han tingut una resposta molt adequada, i crec que també el fet de que joves estiguen mobilitzats en aquesta matèria i que també des de l'educació ambiental estiguem a les escoles treballant, jo crec que moltes vegades, com amb educació vial, els fills comencen a dir-te no, alerta, no? Que no fas això bé, o no veurien normal que a casa no s'apareixin amb origen i tot, però que jo crec que el gran repte ara és relacionar les nostres pautes de consum, no? Tota aquesta crítica cap a l'obsolescència programada, anar més enllà, és com, tot això ja com que ja ho hem de fer, vull dir, és un delicte no separar bé, no tirar bé, a més d'uns costos socials, econòmics, però mediambientals inassumibles, i que les noves generacions no ens podrien perdonar, però a més ara hem d'anar més enllà, és, vale, els gestionem bé, però i si ja anem un pas més enllà i en deixem de generar, on generem molts menys perquè siga molt més fàcil i anem cap a residu zero i tot el que pugui quedar dins silla i no va de portar-lo ja i que tingui aquest cost econòmic, que any rere any és un esforç de l'administració de Formentera, va de demanar en els governs de torn que ens donin una subvenció i que moltes vegades no arriba al 100% i que, per tant, és un hàndicap que tenim la població de Formentera en quant a residus, i si volem ser una illa sostenible, evidentment, es no generar residus és una pota fonamental de la sostenibilitat.
Amb això mateix que ara acaba de dir la Sònia, estic totalment d'acord. Des de ara mateix en la Unió, però des de Compromís, que estem dins, ja vam demanar fa 2016, vam començar demanant que residus, per exemple, que les botigues o grans superfícies que duen plàstics, perquè hem de recordar que està molt bé que fem tota la recollida de rebuig, que fem tota la classificació, i llavors ens oblidem parts molt importants, que és, per exemple, el comerç. Els grans comerços, els grans que ho duen cap a Formentera, o les grans plataformes, recordem. Jo ho dic perquè cada vegada que vaig, segons a quina banda comprar, que hi vaig poc sovint, perquè intento anar als negocis locals, on és mercat, que hi ha fruita de Formentera, i està tot a graneu, per dir-ho així, jo m'indinc perquè veure una bandeja amb quatre peres o amb quatre plàtanos dins un material de plàstic, que a més és superdifícil de reciclar, que el que contamina va creat aquell plàstic. Jo crec que hem de començar també per aquests temes, vull dir, deixar entrar, a Formentera hem començat amb els vehicles enguany, molt bé, anem a seguir amb una illa sostenible que sigui real, real, que com ara es veu a moltes taules que duim les cantimfores o les amb aigua, que no tenim aquest plàstic afegit, doncs hem de començar amb tot. Hem de conscienciar la gent, però hem d'intentar que la gent que duu material no m'ho dugui així, perquè el problema és que és més barat dur-nos un caixes de plàstic que no en caixes de cartó o en caixes de madera com havia dut abans.
Aquest és el poder desconsum, no comprar un producte empaquetat en plàstic que se li ha llevat la seva capa natural per posar-li o un pepino que ja té una pell natural i que se l'ha posat un plàstic.
Però a Formentera, quan parlem d'és més barat, no és més barat. Perquè el cost... Tu, anem a parlar en termes econòmics. Sí, sí, és més plat de primera instància. Però després aquest plàstic l'has de tractar a la planta de residus. Llavors tens l'import... Puja el que és cànon que hem de pagar. Llavors també és més car el tractament de residus. Entonces, és més car el tractament de les possibles conseqüències sanitàries que pugui tenir tot aquest material que... Llavors, és més car relativament.
Però correcte.
Ho hem de mirar bé. Una cosa que s'estava parlant del cost... Sí que és veritat que, és molt, que la xifra també és important. 171 euros per tona. Quasi 6 vegades el que es paga a la península. És, molt, és important.
Això és el preu que ens costa?
Una tona d'enviament de residus. A...
D'enviament, però sí. No estem comptant el que ens costa aquí. És manejament, vull dir, els no, camions que van a recollir-ho. Això és enviar-ho, i vist només enviar-ho ens costa
171 euros.
Sí. Tu suma i ara tot el contracte que tenim de basures, tot el que recull... El que ens està costant realment.
Però se contracta de residus realment, sumar-la ahir...
No, m'estic referint sí, que ens sí. Costa molt.
El cost, tot de res, el cost de residus costa molt, la veritat, a totes bandes. Aquí el que ens canvia la situació és realment l'enviament fora. Clar. Perquè se contracta de residus és necessària.
S'ha de fer.
És necessària, a més estem treballant en el nou plec de condicions des de la Secretaria de Medi Ambient, és molt necessària. També estem treballant en algo molt important, que ho has parlat tu, Sònia, el tema del compostatge. El pla director sectorial parla, a part del compostatge, parla d'una planta de compostatge. També estem treballant en aquesta banda perquè és molt important no només que es faci, sinó que es faci en les condicions que diu el pla director sectorial per l'afectació que pot tenir també al medi ambient, també a tot. I sí que està treballant en aquesta línia perquè és important que... ja ho hem parlat moltes vegades, Formentera ha de ser sostenible i sostenible és moltes coses, però mediambientalment és el nostre és el nostre escaparat turístic. Si Formentera mediambientalment cau, tota la nostra indústria al final, la de Formentera, és indústria turística i cau també, i és important que cuidem. Hem d'anar, ho va parlar l'altre dia la presidenta al fòrum, que està molt bé que parlem ara de reciclar, de reutilitzar, que ja no és reciclar. Reciclar ja és una part que ja queda, sincerament, al passat. Ara hem de pensar ja en la reutilització, el reaprofitament.
Es havia fet aquí antigament, si me'n recordeu, les botelles de Coca-Cola, de Fanta, d'aquelles de vitro, te daven, en aquell temps, 50 pessetes per tornar-la...
Los cascos.
Sí, els antigos cascos. Sí. I te tornaven aquells sous, i això era realment... Hi havia menys rebuig, bueno, moltíssim menys.
Vam fer una iniciativa regulada, la de la reutilització de palets, i la veritat és que va ser una iniciativa que va ser un èxit rotund. En el primer dia que es va ficar en marxa, els 100 palets que hi havia van desaparèixer. I em consta que ara mateix van arribant, i tal com van arribant, quasi al mateix temps van sortint, que hi ha un estoc, quasi estoc zero. Què vol dir això? La part important d'això no només és... Sí, estem... Aquests palets anaven directament a destrucció i eren massa de residu que havia d'endur-se a Eivissa. Ara, aquesta massa de residu, si fem el compte, un palet mitjà pesa 25 quilos i cada tona ens costa 171 euros, els comptes surten a que cada palet ens costava 4,25 euros. Els impostos de tots. Uh-huh. Llavors, aquesta iniciativa fa que per cada palet que no s'està utilitzant, que s'està reutilitzant, estem estalviant 4,25 euros. Això és molt important, també de dir, perquè al final són sous que deixem, que podem aprofitar per altres coses. Res a dir, hi ha un residu que no es parla molt d'ell, que és el vidre. El vidre té una capacitat de reaprofitament brutal. Vers el 100%. És important també que fem un esforç tot, l'administració, els usuaris, en que tot el que puguem canviar a vidre, al final, això sí que és reciclable perfectament, perquè els tetrabrics també són és una qüestió important, però hem de saber també una cosa. Ara mateix no és un material que pugui ser reaprofitable a Espanya. L'única empresa que podia fer el tractament d'aquests residus no està en funcionament perquè no es poden separar les tres capes del material que conté. Llavors, és un residu que a lo millor és molt mediàtic, però que no és tampoc tan reaprofitable com pot ser el mateix el plàstic ben classificat, les llaunes ben classificades, o el vidre, o el paper i cartó, òbviament.
I la gent, una pregunta ara, si, quan vosaltres esteu recollint, la gent recicla bé?
La veritat és que ha millorat. ha millorat molt el que és el tractament que feia, el que deia al principi. Es nota la conscienciació de la gent, que tinguem un educador ambiental, que ampliem els, que hàgim fet aquest estiu unes campanyes que li van demanar que potser estigués a peu de contenidor explicant a la gent el que era la classificació, com s'havia de fer, ficar-lo dins, reforços puntuals. Això al final redunda en que els residus arribin millor a la planta de tractament i també ens consta. Es costa el mateix, però tenim un cànon de retorn millor. És important també que ho tinguem.
Deixem-me que us posi un tema sobre la taula, crec que és interessant. En uns 8 o 10 anys està previst que l'abocador de Cana Putxa quedi saturat i, a més, com dèiem abans, per normativa europea també s'ha de clausurar. Què farem amb els residus de Formentera quan no existeixi l'abocador de Cana Putxa?
Jo espero que estiguem aquí amb un reciclatge prou gros que haguem d'enviar un mínim, mínim, mínim. Perquè la planta de tractament que tindrem aquí haurà bo d'orgànic, haurà bo d'esvidre o no?
Ara mateix tenim ja el que és la planta de tractament, ja tenim, sí. Arriba separat i es prepara en contenidors, vidre, cartó...
Però per enviar fora.
S'envien fora, sí. Òbviament. Però la planta de tractament de residus de construcció i demolició, que acaba de terminar ara el que és el procés d'exposició pública i començarà la licitació d'aquí a no res, aquesta planta el que tracta també és d'aquests residus que abans anaven com a rebuig o anaven com... Ara es tracten d'una forma diferent i es poden reaprofitar. Tot el que sigui reaprofitable, al final, sí que és un residu que no hem d'enviar a Eivissa. Llavors, el reaprofitament és important, que ho fiquem en via, perquè és el que farà que aquest abocador de Cana Putxa a lo millor tingui una vida útil més llarga, perquè
sí,
no estarà ple.
De fet, responent a la pregunta que ens feia en Pepo, el que hi ha que pensar és que moltes vegades se'ns oblida que hi ha temes pels quals estem lligats a Silla Veïna d'Eivissa per sempre, no? L'aeroport, esport d'Eivissa, com ha estat molt... I la planta de transferència de residus o el seu abocador és una d'aquestes. De fet, el pla tenir dos plans sectorials i directors per illa de residus va generar problemes, perquè a l'hora que nosaltres fèiem el nostre pla també havíem de tenir molt clar com ho faríem, i ells a l'hora de fer d'Eivissa no haurien d'oblidar que han de tenir en compte i també que hi ha infraestructures a altres illes sobredimensionades que els aniria molt bé rebre la nostra basura, i mos pot passar que mos vulguin obligar a dur-la on no, potser no mos interessa pas cost de transferència. Per tant, el que el Consell de Formentera ha dit sempre, i espero que seguirem dient sempre, i que tots els partits amb això siguem molt ferms, és que, com que és un tema supra de Formentera i relaciona dos illes, que es governa aquí, té molt a dir, com hi té el govern de Canàries, com hi té... perquè és qüestió d'haver de portar fora de Silla residus, és una qüestió que té que veure amb la nostra insularitat, que també en els temes de REP, els temes de la gestió de residus, hi té que estar en compte, i que són temes pels quals l'Estat i també la comunitat autònoma sempre haurà de tenir present que Formentera necessita un ajut suplementari, perquè és un tema aliè en els seus ciutadans i a la seva factura de basures el fet que tinguem que exportar residus.
Després, un altre assumpte. Bé, aquí en aquesta casa hem estat doncs, receptors de queixes de veïns d'Escap d'Arberia que lamentaven doncs, els males olors de la planta de reciclatge. Com ho veieu des dels vostres partits?
Bueno, nosaltres realment ens han arribat moltes queixes.
La planta de compost, volia dir.
Ses olors i tot això, em refereixes. Sí. Hi ha hagut gent que s'ha queixat de diferents anys. Jo crec que aquest any també és un dels que menys, perquè crec que els fangs, no sé si és que no han anat allí, perquè fa 2 o 3 anys sí que hi va haver problemes amb mosques, amb fang, amb moltes coses. Enguany hi ha hagut queixes, però jo crec que una mica menys que els altres anys. No sé si perquè estan més controlat o més tancat.
Nosaltres lamentem totes les molèsties que es puguen efectuar en els veïns, evidentment. L'obligació de l'administració és trobar solucions el més eficaces possibles que deixin contenta tota la ciutadania. Però sí que hem de dir que el fet que haguem començat amb un pla pilot ens ha donat molts anys d'avantatge. O sigui, hem anat avançant que quan tinguem la planta també tenim pràctica, també tenim els comerços. No tindria sentit tenir la planta acabada i la gent que ha de generar aquests residus no acostumada que els hi recullin, a com separar-los. Per tant, jo valoro que aquesta feina prèvia que s'està fent i que realment també es consell, cada vegada, cada any hem set més àgils i estàvem més formats i més informats com fer aquest tractament en una fase que era de prova i de prèvia a tenir la planta de compostatge funcionant.
Sincerament, des del PSOE sí que el que tenim clar és que hem de fer un tractament dels residus adequat a Silla de Formentera, adequat amb la contracta de residus que sortirà, adequat amb les instal·lacions que hem de tenir a Silla de Formentera per tal de fer un bon tractament, que hem rebut, tant a nivell de partit com a nivell de conselleria, les queixes dels veïns i s'han treballat en fer accions per tal de pal·liar aquestes queixes, que continuen arribant i quan arriben es fan accions per tal de mitigar-les fins que puguem tenir aquesta planta que siga la que pugui donar una solució més ampla a aquestes queixes que òbviament es produeixin i que no haurien de produir-se.
Jo simplement faré una petita queixa que ja ho hem anat recordant, o en diferents plenaris ho hem dit també, és en tant les situacions dels contenidors, que sabem que el contracte es té que renovar, es tenen que fer nous plecs, es té que mirar que ens ha quedat una mica obsoleta perquè hi ha molta més basura, hi ha llocs que s'han retirat, per exemple, a Cava Segona es va retirar, a Cava Segona, perdó, a Porto Sabé es va retirar un punt de tants que hi havia de recollida, n'hi ha alguns que per nosaltres, en la nostra opinió, estan mal situats, crec que s'hauria de mirar bé la reubicació o com controlar perquè sigui més efectiu, perquè, per exemple, nosaltres hem rebut diverses fotos que se mos envien en el Facebook de la Unió, que moltes vegades els contenidors estan mal gestionats. És a dir, com has dit tu abans, que la gent tira coses que no toca. Falta informació o falta uns horaris més amplis per a la recollida. Jo, per exemple, jo mateixa vaig queixar-me fa 2 anys de la planta que hi ha a vora la ITV avui en dia i que l'horari és curt. La gent que hi du poda o hi du diferents electrodomèstics, l'horari acaba, si no m'equivoco, a les 5 de la tarda. Recordem que un horari, i ho torno a remarcar, ja sé que ho direm 1000 vegades, em faré pesada, però en l'estiu la gent retira les coses o la poda a seu post, a les 6 o a les 7 de la tarda. Molts de camions que hi havia que anaven a retirar la basura o el que havien fet, ho duen a les 6 o a les 7 quan acaba la seva jornada. Què ha passat amb això? En la nostra opinió, el que fa aquesta gent, perquè el matí següent a les 7 necessites camió 8, ha fet que hi hagi incivisme, que la gent ho tiri llocs que no toquen, perquè si no també tenim fotos de diferents boscos de cap a cap, que la gent quan s'ha anat i ha vist les portes tancades, doncs a la boca allí un primer li va. Estic d'acord que és incivisme. Però també crec que hi ha que intentar millorar
però els horaris. Hem de tenir el valor en compte. Una cosa és que el que és l'incivisme i separem-lo de que a lo millor el que és la instal·lació no està donant en aquests moments el servei que a lo millor caldria. Però també hem de tenir una cosa en compte. El contracte de residus es va fer dos modificacions del contracte i ja no es podien fer més modificacions per normativa. Ja el contracte estava que ja no es podia modificar. Llavors, sí, estaven les queixes, però no es podien fer més modificacions del contracte. Sí que podem aprofitar això per a la nova contracta i està contemplat. El que s'està dient s'està contemplat, ho tenim com a una de les coses. Hi ha hagut un procés de selecció d'informació de necessitats de silla i és el que s'està tenint en compte per tenir un nou ple que tingui en compte això. La deixalleria ha de tenir un horari que sigui adequat a molta més gent. Això està contemplat.
Però això d'aquí ho va dir Compromís fa 2 anys, ho va dir la consellera abans que es fes la nova pròrroga que es va fer, ho van dir pels horaris, es va dir que no feia falta. S'ha demostrat que en 2 anys sí fa falta. Sí fa falta aquest horari. Ja sé que no ets conseller ara que hi havia, però el que m'estic referint és que a vegades pareix que l'oposició anem només per queixar-nos i per pigar canya en el govern. No, el que nosaltres volem intentar és que millori les condicions de tothom. Realment, en aquest àmbit, en el servei del poble. I que volem, entre tots, jo suposo que tots volem el mateix fin comú, no? Que tothom visqui millor i estigui tot més ben regulat i tot més net i tinguem una imatge, perquè realment em fa vergonya segons a quina imatge, que també entenc que, per exemple, arriba gent en maig a una casa, la buida, com ha passat, en les fotos aquestes que t'estic dient de per tu saber, contenidors plans de mesitas, de llis, d'electrodomèstics, o inclús quan tanquen temporada, a la zona de les Sabines, que és un parc natural, en aquell abocador que hi ha, que hi haiga neveres de negocis, perquè són de negocis, quan són de segons quin retolatge, que estiguen tirades allà enmig. Això em fa vergonya i em sap mal que no estiguem més ben gestionats.
Però també, ahir també, Cristina, el que podem tenir en compte és que tenim un servei de recollida puntual i que la gent també pot fer servir aquest servei.
Per què no fa servir?
Hi ha un número de telèfon gratuït, s'ha fet un munt de cunyes de ràdio també aquí a Radio Illa informant de que existeix aquest servei. Llavors, si es troben electrodomèstics per algunes bandes, el que també la gent pot dir, no tinc aquest horari, perfecte, i són grans, són residus grossos, es pot demanar el servei puntual de recollida que es coordina i t'ho poden replegar. És important també que ho tinguem. Que ho tinguem present perquè és important.
Deixeu-me recordar aquest telèfon de recollida de residus voluminosos, gratuït i a ca vostra, més còmode impossible, 900 102 656, repetim, 900 102 656. Ara fem un vot i de parlar de FEMS parlant de les nostres platges amb en Marco Laje del Servei de Socorrisme. Molt bon dia, Marco.
Hola, bon dia, Pepo.
Com les tenim avui?
Pues mira, seguimos igual que ayer, Arenas, bandera amarilla, y Levante, Illetas, bandera verde.
¿Y la temperatura de l'aigua, 21, 22 graus?
Sí, sigue todavía ahí, poquito a poco va a ir bajando ya.
Molt bé. Moltes gràcies, Marco.
Adéu, fins demà.
Fins demà, sí, sí.
Demà.
Gràcies. Va, 5 minuts i arribarem a l'hora en punt. No voldria deixar de comentar, avui que tenim els representants polítics de Formentera a la ràdio, doncs la situació que està vivint Catalunya, als seus carrers, arran de que es va publicar la sentència del Tribunal Suprem del passat dilluns sobre el cas Procés. Bé, no sé, tenim poc temps, però bé, com veieu la sentència i com veieu doncs, el que està passant aquests dies a Catalunya, no sé si veient les imatges i els testimonis que estem obtenint aquests dies esteu tenint algun dubte sobre l'actuació policial.
Bueno, jo, sincerament, fa 2 anys, era a Barcelona el dia 2 d'octubre, que hi havia hagut una manifestació, em vaig trobar els carrers tots plens, tot col·lapsat, la mateixa situació, o que està pitjor, perquè realment se veuen molts destrossos. Jo el que lament, sobretot, és que facem aquesta destrucció, tant per part d'uns com els altres, i veure gent, perquè en les imatges que es veu a la TV, és la gent de dos tipus d'ideologia, enfrontant-se enmig d'un carrer. Això jo realment em sap molt de greu. Veure gent que lluita per uns presos que no creu que sigui justa la sentència i per una altra gent que està allí també al revés, vull dir, contra ells.
Ah, però
vull dir,
enfrontaments civils tampoc es veu, més aviat entre la policia i la gent.
Jo els que vaig veure eren de gent amb bandera espanyola i gent amb banderes catalanistes, pigant-se una senyora i un senyor allà enmig. Això em sap greu, perquè realment crec que arribem en aquests extrems i em fa vergonya. Personalment.
Bé, jo, nosaltres com a gent per Formentera, com a partit, sempre hem mantingut la mateixa postura. Creiem que la sentència i el que s'està visquent ara és conseqüència d'unes mobilitzacions previsibles. Una vegada coneguda la sentència, que una sentència que és una judicialització d'un conflicte polític, que ja vam dir també que és un conflicte polític que necessita una solució política i que jutges aplicant el Codi Civil no donarien una solució. I realment la sentència s'ha vist que no ha contentat ningú i que, a més, ha obert un altre meló, que és la qüestió de si és lícit o no sortir al carrer a reivindicar causes que un consideri justes. I, per tant, jo penso que aquí estem entrant una altra vegada en un terreny molt difícil. Jo el que veig una altra vegada és que unes eleccions, les quartes en 4 anys, estan tornant a contaminar aquest debat, no s'està fent un debat seriós, la gent està al carrer rebent bufetades i els polítics estan pensant en què els donarà, en quina postura faran avui en els telediaris que els doni més rèdit electoral. I per tant no estan posant propostes polítiques concretes a les taules de diàleg. Se reuneixen a Madrid, els partits de Madrid, per parlar de Catalunya, exigeixen al govern català que faci declaracions que condemni la violència, cosa que s'ha condemnat des de sempre, i sempre s'ha reivindicat el moviment independentista com moviment independentisme, a totes les manifestacions o qualsevol partit de futbol hi ha actes vandàlics. Aquest hivern jo he estat 2 vegades a París, m'han tocat 2 dissabtes i ses escenes eren ses iguals. Evidentment no són desitjables, però tampoc es pot pensar que la gent que està emprenyada i que surt massivament en el carrer pugui tenir controlat qualsevol de les coses que passaran. I, per tant, fer d'una excepció una cosa per condemnar tot un moviment i que estiguem parlant de si es crema un cotxe o no en comptes de parlar de les causes polítiques d'aquest conflicte, crec que no beneficia la resolució del conflicte, que és el que gent per Formentera pens que busca. Dir que és un conflicte polític i que, per tant, el que s'ha de posar damunt la taula són solucions polítiques.
Jo crec que l'objectiu que tenim ara mateix també tots els partits, ara parlo pues, com els PSOE, és que la convivència estigui assegurada. Ara mateix s'ha de respectar els drets de tots, inclòs els drets de la gent que té el dret a manifestar la seva disconformitat amb la sentència. Sí que és veritat que les manifestacions pacífiques estan recollides a la Constitució. És que és important que aquest dret també estigui recollit. Les forces de seguretat de l'Estat i de la província de Catalunya també hi són justament per garantir que es pugui fer efectiu aquest dret. I que el que s'ha de fer és, ja va parlar-ho ahir també el president en funcions de l'Estat, que el que s'actuarà és com, des del govern, amb firmesa democràtica i amb proporcionalitat i amb unitat de tots els partits. És important que per poder solventar aquest conflicte tots els partits es sentin a dialogar i parlin amb unitat d'ell.
Jo només dic una cosa, em sap molt de greu, veient com va Espanya, veient com està, que hi ha hagut unes eleccions, no hem arribat a acords, estem en una situació que jo veig que reflexa per tots els racons. Me sap greu dir-ho així, hem estat un estiu sense constituir un govern, m'adona igual quin any sé que no han arribat o per què, però crec que no ens mereixem això, com a espanyols i com a estat espanyol, no tenir un govern, va passar un estiu de vacances, per dir-ho així, i no va pogut solucionar coses. I jo veig que tot això és un reflex general i que acaba... Perdó.
Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies.